El 70% dels cirurgians plàstics catalans han atès pacients amb complicacions derivades d'operacions en clíniques estrangeres de baix cost. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'anomenat turisme estètic, és a dir, viatjar a països com ara Colòmbia o Turquia per tal de fer-se un tractament de cirurgia plàstica de baix cost, és un fenomen a l'alça els últims anys, però que té molts riscos, Joan Bota.
Ho alerta la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, que assegura que gairebé 3/4 dels cirurgians plàstics del país han tractat pacients amb problemes després d'un d'aquests viatges.
Més detalls amb la Mònica Mas.
Estem parlant de problemes que requereixen noves cirurgies i de complicacions molt greus, com les que va patir la Marini, una noia de 22 anys que va anar a Turquia a fer-se una elevació de glutis i pel mateix preu li van fer també una liposucció, uns implants mamaris i li van pagar també l'hotel i un xofer. Va arribar a Barcelona amb un xoc sèptic.
Caí en coma durante una semana. Tenía toda la barriga llena de infección porque en el quirófano me había entrado una bacteria.
De seguida us donarem més detalls. En la plana política, mentrestant, el Partit Popular busca engrandir la nova ferida del PSOE. El cas Salazar, de denúncies internes d'assetjament sexual contra un càrrec de confiança de Pedro Sánchez que van ser ignorades pels socialistes.
Acusar el president del govern espanyol d'hipòcrata amb la seva aposta feminista és el nou filó de desgast que ha trobat el PP després de la corrupció i la condemna del fiscal general de l'Estat.
Madrid, Tània Tàpia.
Una estratègia que els populars reconeixen obertament i de la que volen treure en profit enmig de la campanya a Extremadura i amb unes eleccions cada vegada més probables a l'Aragó. Feijó vol que el PP sigui el refugi de les dones socialistes desencisades i furga la ferida dels casos d'assetjament sexual dins del PSOE.
Encara a Madrid, l'Audiència Nacional ha acceptat finalment que els màxims responsables de l'anomenada policia patriòtica declarin en el judici pel cas Pujol.
Ho demanaven les defenses per justificar l'origen polític del cas, això el dia que s'han sentit els primers testimonis del judici.
Anem a l'Audiència Nacional, Paula Brujats.
Testimonis com la filla de Jordi Pujol Ferrusola, que ha negat que el seu pare blanquegés diners a través d'ella amb una donació que li va fer quan ja estava investigat, ha estat un dels primers testimonis de la llista de 250 que avui s'amplia amb la citació dels responsables de l'Operació Catalunya, com l'excomissari José Manuel Villarejo, que també haurà d'anar a declarar en aquest judici.
A Catalunya, la mascareta ja és obligatòria per les persones de més de 6 anys en centres sanitaris i en residències de gent gran.
La mesura vol frenar l'expansió rècord de la grip a les portes del pic de contagi que s'espera per Nadal. Al matí de Catalunya Ràdio, el subdirector de Vigilància i Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, adverteix d'un possible segon rebot després de festes.
Sabem, no?, que és una època, hi ha molta interacció social, hi ha moltes reunions en espais tancats i potser això farà, no?, que diguem, el pic es pugui allargar posteriorment una mica més.
En la informació internacional, l'opositora veneçolana María Corina Machado no ha pogut finalment recollir personalment el Premi Nobel de la Pau que li havien d'entregar avui a Oslo.
Com sentiu, ella mateixa ha revelat que arribarà tard, però que està de camí cap a Noruega després de sortir de Venezuela, on viu a la clandestinitat per evitar represàlies del règim de Nicolás Maduro.
I a la cultura, atenció, perquè Maricel tornarà al Teatre Victòria, ara de la mà del Mago Pop.
Ho ha anunciat el mateix il·lusionista, que també ha revelat una gira mundial de màgia en grans estadis, començant pel Bernabéu.
Barcelona, Montse Camps.
Sí, el Mago Pop, exultant i envoltat d'amics i grans estrelles com Helen Hunt o Mira Sorvino, ha fet diferents anuncis, com que el 2027 iniciarà una gran gira mundial per diferents estadis i que agafa el relleu de Degoll de Gom perquè en el futur Maricel torni al Teatre Victòria de Barcelona.
El Maricel s'ha de veure a tot el món, des de Barcelona a tot el món.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda el Barça rep el Benfica i buscarà certificar la classificació pels quarts de final de la Champions.
I ho farà amb un equip ple de baixes. El partit comença a 6:45, el podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio. I el Barça masculí guanya l'Eintracht de Frankfurt 2-1, sense un bon joc i amb Koundé com a protagonista. De la resta de la jornada de Champions destaca el Madrid-Manchester City d'aquesta nit, on Xavi Alonso podria jugar-se el futur com a tècnic blanc. Aquest partit també el podreu seguir en una transmissió especial a l'antena digital de Catalunya Ràdio des de 8:45.
Moment de saber com tenim la circulació en un matí que ha estat especialment conflictiu a l'AP7 al sud. Quina és la situació ara mateix, Txell Garriga?
Exacte, bon dia. Sí, circulació molt complicada avui, sobretot a l'AP7 entre el Vendrell i Roda de Barà per un accident múltiple d'ahir a la nit. Ha estat tallada des de les 10 del matí en aquest punt, al Vendrell en sentit sud, per la retirada del camió accidentat, i fa tot just menys d'un quart d'hora que s'ha pogut reobrir. Es manté encara, però, la retenció en aquest punt per l'autopista, també per la Nacional 340 fins al Creixell, la via principalment que ha absorbit tot aquest trànsit d'aquest matí. I ara només queda un carril tallat en cada sentit per les tasques de reparació de la via, però sembla que ja hauria de començar a millorar la circulació en aquest punt.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Tenim novetats o continuem amb aquest anticicló que fa dies que ens abraça?
No, continuem amb l'anticicló. A la P7 hi ha borrasca, està clar, com a mínim fins fa una estona, però sí, sí. Nosaltres, en el món de la meteo, tenim aquest anticicló. És típic, tòpic, d'aquesta època, i sembla que vol continuar amb nosaltres. Els propers dies sí que s'insinua un aterratge de la temperatura, valors més frescos, més normals per l'època, sobretot a partir de divendres i el cap de setmana, no per fer molt fred, però sí, no tanta bonança. De moment, a curt termini, aquesta tarda, alguns intervals de núvols, més freqüents al Pirineu més occidental, i poca cosa més. Les boires matinals donen pas a boirines, a visibilitat reduïda, però no pas massa per aquestes boires.
Doncs de moment, aquest anticipló, veurem si escampa com la borrasca de l'AP7, que al final ha acabat escampant. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Ho dèiem en començar. 7 de cada 10 cirurgians plàstics catalans han atès alguna complicació postoperatòria de persones que se sotmeten a cirurgies d'estètica low cost en països com ara Turquia o Colòmbia. Ho diu una enquesta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, que revela que l'argument del turisme d'estètica fa que es tripliquin les complicacions postoperatòries greus. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, primer de tot, quin tipus d'operacions són les que més problemes poden generar?
Doncs, sobretot, les de reconstrucció de l'abdomen i les liposuccions. És el cas de la Mariami. Amb 22 anys va viatjar a Istanbul perquè es volia fer una elevació del glutis. Es va informar a través de TikTok i va contactar amb una clínica turca que li oferia per uns 6.000 euros un paquet per operar-se els glutis, una liposucció i un augment de pit amb l'hotel i el xofer inclosos. Segons ens explica, tot anava bé fins que va arribar al quiròfan turc.
Una vez que bajé al quirófano, ahí es cuando dije, ¿dónde me he metido? Porque era muy fuerte las condiciones. Las de no llevar mascarilla, sin guantes, colocando el material, todo eso lo vi, no tiene nada que ver con un quirófano de aquí a allí. Como muy antiguo, no tenía ni pantalla, no tenía nada.
Va tornar amb un xoc sèptic i es va haver de sotmetre a dues operacions, a vida o mort, bastant coma una setmana i un mes a l'UCI de l'Hospital de Sant Pau. El greix que li havien posat al gluti estava infectat amb un bacteri resistent.
La primera cirurgia solo me limpiaron la infección de la barriga porque me estaba llegando tanto al pulmón como al corazón. Cuando ya me quedé dormida, al cabo de 7 días me despierto y me tuvieron que meter al quirófano otra vez y quitarme toda la grasa de los glúteos porque todo estaba infectado.
Insistim que aquest és un cas, però no és un cas aïllat, perquè 7 de cada 10 cirurgians plàstics catalans es troben en situacions com aquesta o semblants a aquesta. S'entén que el preu, Mònica, és el motiu principal d'aquest turisme que va a l'estranger a buscar aquestes operacions low cost, però de quina diferència estem parlant?
Doncs segons la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora, països com Turquia o Colòmbia rebenten els preus de les operacions d'estètica d'aquí fins a la meitat o menys. I hi ha un motiu més que ens ho explicava la Mariami, i és que els resultats de les operacions que es fan aquí dels cirurgians d'aquí són massa naturals, i aquest tipus de persones busquen formes més voluminoses i marcades. El cirurgià plàstic i membre de la societat, el doctor Francesc Mora, explica a Catalunya Ràdio amb què es troben.
Des de cicatrius, des d'infeccions, des de problemes molt greus de salut, que són el tumorisme pulmonar, és a dir, hi ha complicacions que d'altra manera podien ser tractades o no apareixerien amb altre tipus de sistema sanitari, i en canvi poden aparèixer en aquest context de turisme sanitari.
I empitjora les complicacions el fet d'agafar un avió després d'una operació, perquè multiplica per 10 les possibilitats de tenir una trombosi pulmonar.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornaré sobre aquesta qüestió i parlarem, a més, amb algun cirurgià plàstic català que ens expliqui què és el que es troben i si hi ha alguna cosa a fer per tal de mentalitzar les pacients que no vagin a l'estranger a fer-se aquesta mena d'operacions. Ara, però, passen gairebé 10 minuts de les dues. En la crònica política, el Partit Popular va a totes per quedar-se al vot de les dones socialistes decebudes per l'escàndol de l'anomenat cas Paco Salazar, l'excol·laborador de Pedro Sánchez assenyalat per assetjament sexual. A l'última sessió de control de l'any al Congrés dels Diputats, el president espanyol i el líder del PP s'han enfrontat per un cas que sacseja el PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Creu el PP que els socialistes necessitaran anys per recuperar la credibilitat per parlar de feminisme. Sánchez esquiva les crítiques internes i externes. El masclisme és estructural, diu, però la diferència amb el PP és que ells no retallen drets a les dones.
Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos.
Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox.
Però la crisi al PSOE va més amb una nova denúncia al canal intern ara contra el president de la Diputació de Lugo. Mentrestant, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, desvia el focus i exigeix a Sánchez que posi límit al preu del menjar.
A usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida.
El president espanyol diu que la culpa és dels governs del PP, que no fan polítiques públiques amb els fons que els transfereix l'Estat.
Tot això mentre que a la Zarzuela prometia el càrrec la nova fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las...
Núñez Feijóo ha evitat parlar de la sentència al seu predecessor, Álvaro García Ortiz, però el govern espanyol carrega contra el Tribunal Suprem, Tània.
Sí, avui el nomenament de Teresa Peramato ja és al BOE, però la Moncloa continua arrufant el nas davant els arguments del Suprem. Són els ministres Bolaños i Urtasun.
Que había una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio.
Más que una sentencia nos parece un auto de fe.
I és notícia d'última hora, el Suprem confirma el processament de l'exministre José Luis Ábalos, un tràmit que ja dona via lliure al Congrés per suspendre'l de diputat.
I no ens movem de Madrid, perquè els responsables policials de l'Operació Catalunya, com ara l'excomissari Villarejo, hauran de declarar el judici a la família Pujol. L'Audiència Nacional ha rectificat i finalment ha acceptat la petició dels advocats de la família que vinculen l'origen del cas Pujol a les clavegueres de l'Estat i a l'operació del PP per desgastar dirigents independentistes catalans. Com dèiem, seguim a Madrid ara amb la Paula Brujats. Bon dia.
Bon dia. José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Martín Blas i dos excomissaris més de la policia hauran de desfilar per l'audiència i hauran d'explicar si darrere el cas Pujol hi havia una motivació política, si la família va ser un objectiu més de l'operació Catalunya. És el que volen saber les defenses, però el president del tribunal ja els ha posat límits a l'interrogatori.
Lo que no se quiere hacer aquí es una especie de causa con causa de algo tan absolutamente complejo como es la operación Catalunya. Con lo cual, todas las cuestiones relativas a la operación Catalunya se concretan, es que si quieren, sí se van a escuchar a los cinco testigos, o sea, que había propuesto la otra defensa.
Encara no hi ha data per aquests cinc testimonis. De moment, avui han declarat els tres primers, entre ells la filla de Jordi Pujol Ferrusola i Mercè Gironès, que ha negat que el seu pare blanquegés diners a través d'ella, com creu la fiscalia, i ha justificat que la donació de 500.000 d'euros que li va fer el 2014, quan ja estava investigat, era per comprar-se un pis i independitzar-se.
¿Qui decidió esa donación de ese dinero?
Básicamente fue un acuerdo entre mis padres de divorcio. Como ya he dicho, no tenía ingresos o eran muy bajos y no podía permitirme irme a vivir ni sola ni con nadie. Y entonces pues mis padres acordaron darme este dinero.
I abans ha declarat la secretària del fill gran dels Pujol, que també ha negat haver creat una empresa pantalla per blanquejar els diners a l'estranger. El judici reprèn el 12 de gener amb més testimonis. Els Pujol, que s'enfronten a penes de presó d'entre 29 i 8 anys, declararan al final.
Per cert, enmig d'aquest judici, el president Salvador Illa es va reunir divendres amb Jordi Pujol al Palau de Pedralbes. Va ser al vespre, després de la sessió de control al Parlament de Catalunya, el dia en què tot just Illa acabava d'arribar de Mèxic. La trobada la va demanar Salvador Illa per interessar-se per l'estat de salut de l'expresident de 95 anys que fa menys d'un mes estava ingressat a l'hospital per una pneumònia. Illa ja es va reunir amb Pujol al setembre de l'any passat dins la roda de contactes que el president fa amb els seus antecessors. I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'Ajuntament de Caldes de Montbui reclama a l'Estat la restitució de 48.000 euros de les arques municipals que el règim franquista va espoliar acabada la Guerra Civil. Aquest matí, l'alcalde s'ha desplaçat fins a Madrid per registrar una demanda pionera a Catalunya davant del Ministeri de Memòria Democràtica. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. L'alcalde, el republicà Isidre Pineda, reconeix que no sap si la demanda tindrà èxit, però assegura que fan el pas per obrir camí a altres ajuntaments i també als veïns del municipi que van patir la repressió franquista franquista en forma d'espoli.
Probablement no hauríem de ser el primer ajuntament que 50 anys després de la mort del dictador interposi una demanda com aquesta. Però si després n'hi ha més d'ajuntaments que s'hi sumen i que investiguen el que va passar en els seus municipis i reclamen a l'Estat el que és legítim, el que és de justícia, doncs haurem complert potser com a municipi.
Els estudis encarregats per l'Ajuntament han acreditat que quan les autoritats franquistes van entrar al poble es van endur 70.000 pessetes de l'època de diferents entitats municipals. Al canvi són 48.000 euros actuals que si el govern espanyol els hi torna, l'alcalde avança que es destinaran a més polítiques de memòria. Si la reclamació al Ministeri no prospera, l'Ajuntament es planteja denunciar l'Estat a la justícia espanyola i després a l'europea.
És un quart de tres de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i després actualitzarem l'estat de la grip a Catalunya.
Catalunya migdia.
Són 20 amb 25. Un número de la grossa de cap d'any?
No, no, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'l mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí. Sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A l'Agenda del Pagès 2026, apicultors, abelles i mel. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp, l'or, les fires, els mercats. Agenda del Pagès. Compren per a tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat un veí que no t'ha vist però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquestes festes regala emoció amb Germans de Sang.
El mític musical de Willy Russell al Teatre Condal.
Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal.
Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Passant dos minuts d'un quart de tres. Avui és el primer dia en què les mascaretes són obligatòries als centres de salut, als hospitals i a les residències de gent gran a Catalunya i als centres de persones amb discapacitat. I ho seran almenys durant els pròxims 15 dies perquè els casos de grip s'han disparat i ja estem en xifres que superen els pics dels últims 10 anys. Per ara, es descarten les mascaretes al transport públic.
Des del Departament de Salut, el subdirector de Vigilància i Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, manté que el pic de la grip s'espera per Nadal, una època que pot complicar encara més la situació. Són declaracions al matí de Catalunya.
De moment, segons les dades, com està evolucionant el pic, sí. Ara, què passarà després de les festes de Nadal? És difícil dir-ho, perquè ja sabem, no?, que és una època que hi ha molta interacció social, hi ha moltes reunions en espais tancats, i potser això farà, no?, que diguem, el pic es pugui allargar posteriorment una mica més. Ja veurem, a veure.
Com deies, però de moment no es planteja fer obligatòria la mascareta més endavant al transport públic. Això sí, si són persones vulnerables, recomana portar-la posada i sobretot si tenim símptomes de grip. Sobre el terreny, el doctor Robert Guerri, que és el cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, assegura que tenen moltes més visites i ingressos per grip, però com cada any, declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
Això no és el Covid un altre cop, estem en una situació que és la grip estacional, no hem de perdre una mica el nord de cap on estem. Hem de saber que el sistema sanitari es tensiona en aquests moments, hem de tenir una mica de paciència en aquest sentit. L'únic que és veritat que les esperes són molt més de les esperades, però que sí que és veritat que el sistema en aquest moment no es col·lapsa.
I en paral·lel, avui és la segona jornada de vaga convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya, que xifra en un 55% el seguiment de la protesta. Una xifra que el Departament de Salut rebaixa fins al 7%. Els facultatius demanen millores laborals i s'han tornat a manifestar avui. Més d'un miler han participat en la protesta que ha acabat davant la seu del Departament a Barcelona. Hem fet el seguiment amb la unitat mòbil, amb José José Antonio Rodríguez i Anna Escura.
La manifestació ha sortit minuts abans de les 11 del matí de la Facultat de Medicina i dues hores després arribava al Departament de Salut. El Sindicat Metges de Catalunya calcula que més de 2.000 persones han participat a la protesta d'avui. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
Avui tenim més participació tant a la manifestació com a la convocatòria de vaga i això és un tsunami que no hi haurà ningú que ho aturi perquè els metges i les metgesses estem tossudament alçats i no pararem fins a aconseguir els nostres objectius. És la defensa de la professió i la defensa d'una atenció als pacients de qualitat.
Durant la marxa no han deixat de cantar consignes com no és vocació, és explotació, metge explotat, pacient maltractat o a tu també t'afecta.
Catalunya migdia.
Una història conmovedora basada en fets reals.
Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
Protagonitzada per Miqui Esparvé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí, Asier Echeandia i Jordi Sánchez. Frontera, el 12 de desembre als cinemes.
Sí, el que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Un bon pernil d'encevall ibèric, un rap exquisit o un deliciós panetone es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
A la botiga web i app.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Catalunya migdia.
D'aquí a 8 minuts seran dos quarts. Les democràcies han d'estar preparades per lluitar per la llibertat i poder sobreviure. Aquest és el missatge de la Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, que ha acabat de llegir la seva filla a la cerimònia que es fa ara a Oslo, davant del rei de Noruega. La líder opositora conservadora, que viu a Venezuela d'amagat per por de les represàlies de Nicolás Maduro, s'ha disculpat per no poder ser a la cerimònia, Quim Olivares.
Sí, Maria Corina Machado ha lamentat en una conversa telefònica des d'un lloc desconegut amb l'Institut Nobel, que espera ser la capital noruega més tard per abraçar la seva família i els noruecs que comparteixen la seva lluita.
Estic molt trista i sento molt dir-vos que no podré arribar a temps per a la cerimònia. Però seré a Oslo. Ara mateix vaig cap a Oslo.
El president del comitè noruec del Nobel, Jorgen Wanne Frimnes, ha fet aquest advertiment als dictadors del món i ha demanat això a Nicolás Maduro.
Your power is not permanent.
El vostre poder no és permanent. La vostra violència no prevaldrà sobre les persones que s'aixequen i resisteixen. Senyor Maduro, accepti els resultats de les eleccions i dimiteixi.
The election result and step down.
No és la primera vegada que un guardonat amb el Nobel de la Pau no pot assistir a la cerimònia de lliurament. El 2023, la iraniana Narges Mohammadi estava empresonada a Teheran i tampoc hi va poder anar. Tampoc hi va poder ser, per la mateixa raó, el bielorrus Aleš Bialytskyi el 2022 o el xinès Liu Xiaopo el 2010, per dir-ne tres casos.
Mentrestant, l'alto el foc a Gaza compleix avui dos mesos amb un balanç de violacions sistemàtiques per part d'Israel, que ha matat centenars de palestins i no ha solucionat la crisi humanitària. L'exèrcit israelià controla més del 50% de la franja, on continua destruint edificis i impedint l'accés dels seus habitants. Tel Aviv, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'ONG israeliana Gisha ha estat monitoritzant els últims dos mesos a Gaza. La seva directora, Tania Hari, conclou que el que hi ha a la franja dista massa del que hauria de ser un alto al foc.
Crec que és molt difícil referir-se al que ha passat els últims dos mesos com a alto al foc. Hi ha hagut més de 375 morts, més de 900 ferits. Encara hi ha restriccions a l'ajuda i és difícil la reconstrucció, que no avança de cap manera. És a dir, que la gent ni tan sols pot començar a refer la seva vida.
Moltes de les violacions estan lligades a la línia que separa l'àrea controlada per Hamas i la que controla Israel. Teòricament, és una línia temporal, però el cap de l'exèrcit israelià ja s'hi ha referit com la nova frontera.
La majoria de les terres de conreu de Gaza són a l'altra banda de la línia groga. Que la gent de la franja no pugui accedir a aquestes terres, no pugui tornar a casa seva, no pugui accedir a altres recursos, tot això clama al cel.
Durant l'alto el foc hem vist imatges d'una certa tornada a la normalitat, casaments multitudinaris, la reobertura de la universitat, però sobre el terreny la situació encara és extremadament complicada.
L'atac als palestins no s'atura, només canvia de forma. No moren necessàriament en atacs aeris, sinó de malalties que es podrien haver tractat. Per tant, crec que és molt important que l'expressió alto el foc no serveixi d'excusa per mirar cap a una altra banda.
Una de les principals dificultats pels gazians arribarà a les properes hores. S'espera un temporal de pluja i fred. A la franja encara recorden els nadons morts per hipotèrmia l'hivern passat.
I encara en la informació internacional anem a França, on avui ha sortit a la venda el llibre que l'expresident francès Nicolas Sarkozy va escriure durant la seva estada de 21 dies a la presó de la Santé, a París. L'obra, titulada Diari d'un presoner, no ha deixat ningú indiferent, sobretot per la seva aproximació a les tesis de l'extrema dreta de Marine Le Pen. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. A Jornal d'en Prisioner, Diari d'un presoner, l'expresident es presenta com a víctima i això ha indignat molta gent. Com a ministre de l'Interior va endurir l'execució de penes de les persones condemnades i ara que les ha testat se'n queixa. Però les crítiques més amargues són les de filles i germanes dels passatgers morts per l'atemptat del DC-10 encomanat pel règim de Gaddafi, que en un comunicat han acusat Sarkozy d'edulcorar i mentir sobre els fets. Són els seus comentaris sobre Marine Le Pen i el reagrupament nacional el que suposen un canvi de pensament polític, però Sarkozy reconeix que els casos judicials que ell i Marine Le Pen tenen oberts els acosten i li agraeix el suport quan ell va ser condemnat i creu que el cordó sanitari al voltant del reagrupament nacional s'ha d'acabar, que el front republicà que hi va haver a la segona volta de les últimes legislatives és un error i un contrasentit, una porta més que oberta a un nou front de dretes com el que va promulgar quan era president, però ara amb l'extrema dreta. És un regal polític per als seus hereus en un moment en què el macronisme està implosionant i tothom pensa ja en presidencials i legislatives.
Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya. La Guàrdia Civil deté l'home acusat de matar la seva parella a Catarroja. La dona, de 43 anys, ha mort avui després d'estar 3 dies ingressada a l'UCI a conseqüències de l'agressió, Sara Canyeter.
Sí, els fets van passar la matinada de divendres a dissabte al domicili familiar que els dos compartien a Catarroja, a València. L'home, de 49 anys, ja va ser detingut en un primer moment acusat per aquesta agressió. El jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs i en va decretar una ordre d'allunyament de la víctima i la prohibició de comunicar-s'hi. 3 dies després, i amb la mort de la dona, l'home ha tornat a quedar detingut i torna a estar a l'espera de passar a disposició judicial.
I a Barcelona, almenys unes 2.000 persones dormen al carrer cada dia, segons l'últim recompte d'Arrels Fundació. És una xifra rècord. Representa un 43% més que l'últim recompte que es va fer ara fa 2 anys. I també supera les estimacions de l'Ajuntament de la ciutat, que ho xifrava en unes 1.700 persones. Sants Montjuïc és el districte on hi ha més sensellarisme, seguit de l'Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí. Barcelona, Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Arrels assegura que aquesta és una xifra de mínims, ja que només es comptabilitzen les persones que es van trobar aquell dia i queden fora els assentaments. Una part de Montjuïc, el centenar de persones que van dormir aquella nit en l'equipament d'emergència i la seixantena que per primer cop es van detectar als voltants de l'aeroport de Barcelona. La directora d'Arrels, Bea Fernández, ha explicat que aquesta xifra de rècord evidencia que calen polítiques públiques adequades.
El sensellarisme, la situació en la que viuen aquestes 1.982 persones, no són situacions d'urgència ni d'emergència, són situacions moltes vegades cronificades. Per tant, requereixen recursos també estables per poder revertir aquesta situació.
Segons Fernández, els desallotjaments que s'han fet al centre de la ciutat han incrementat els desplaçaments a zones més aïllades. Això explica que Ciutat Vella ja no sigui el districte amb més persones dormint al carrer. Al capdavant i ara Sants Montjuïc, que juntament amb Sant Martí són els districtes que registren un augment més significatiu. Per tot plegat, Arrels demana invertir en habitatge públic, obrir més espais de baixa exigència, no condicionar el padró i impulsar la llei contra el sensellarisme que es tramita des de fa 4 anys al Parlament.
La Fundació Pere Mata, Terres de l'Ebre i la Universitat Rovira i Virgili han aplicat amb èxit la realitat virtual per atendre casos de trastorns de conducta alimentària. El projecte busca ara incloure nous participants. En paral·lel, els equips mèdics cada cop atenen més pacients amb TCA, sobretot menors. En posta, Jordi Barranca.
Bon dia, hi han participat 10 joves d'entre els 12 i els 24 anys. A 5 d'elles els han donat un kit amb unes ulleres de realitat virtual. Un cop han comprovat que no hi ha reaccions negatives, les sessions s'han fet a distància i supervisades també mitjançant videotrucada. Lídia Sarrió és la investigadora principal del projecte.
En l'equip que se li donava tenia els comandaments, les ulleres i el mòdem, que era un router inalàmbric connectat a les ulleres independentment si la pacient tenia wifi al domicili o no en tenia. I fèiem via remota, mos connectàvem amb la pacient perquè això també era com una cosa més, un criteri més de seguretat del pacient per poder veure i observar la pacient en aquell moment.
L'objectiu és evitar el desplaçament fins al centre d'Amposta de persones provenients de pobles de la comarca del Montsià. La prova pilot s'ha finançat amb diners de la Secretaria de Polítiques Digitals. Cada cop es detecten més casos de trastorns de la conducta alimentària a tot el país. Les últimes dades que s'han sabut en aquest cas són les de la demarcació de Girona, on l'últim any han crescut un 26% els casos, sobretot entre els menors.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Si teniu uns dies de vacances per Nadal, potser us sonarà aquesta informació. Els mercats nadalencs, el Pare Noel o les aurores boreals són alguns dels atractius que més demanen els turistes aquest hivern, segons les agències de viatges. Preveuen fins a un 15% més de reserves aquesta temporada de Nadal, tot i que hi ha destinacions a la baixa, per exemple, als Estats Units, Joan Garcia.
Ciutats d'Alsàcia, Lapònia o Islàndia són alguns dels destins de moda aquest Nadal, segons l'Associació d'Agències de Viatges ACABE. Les empreses fan un balanç positiu de l'any. Les contractacions de viatges han crescut de mitjana vora un 10% respecte del 2024. El que continua a la baixa és la demanda per anar als Estats Units, mentre pugen ciutats com Dubai o Abu Dhabi. Ho ha explicat el president d'ACABE, Jordi Martí.
Hem estat monitoritzant aquest interès pel mercat americà. A nivell emissor hem vist realment un desinterès, que això ha beneficiat altres mercats amb una bona connectivitat, com són el mercat asiàtic. Hem de tenir en compte que en èpoques de Nadal, Nova York, que era un clàssic que estava doncs, molt amunt en quant a preferència, i realment estem notant doncs, que la gent segueix viatjant, però hi ha molt menys interès.
I pel que fa als turistes que arriben a l'estat espanyol, Barcelona i Madrid lideren les arribades davant les Illes Canàries i les Balears. Els principals països emissors són França, els països nòrdics i els Estats Units.
Passant 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura, avui amb protagonisme pel Mago Pop.
Catalunya migdia.
Quin luxe poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Acabar l'any estrenant cotxe. Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes. Només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
Fa dies que hi reflexiono. A banda del vostre programa, a les 4 és la millor hora del dia per alguna cosa?
Eh?
Per mi les 4 és una hora...
Un desastre.
No, a banda de que comences el programa i per tant és la millor hora del dia, no trobava gaire coses més interessants.
Ah, Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La millor hora del dia, o millor que sigui.
Sí, sí.
Home.
Ep, alto.
No, enlloc, enlloc.
Has tingut una tarda excel·lent?
prou bona.
Però prou bona no és excel·lent, tampoc, eh?
Però sí, és excel·lent.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Sí, Catalunya migdia.
Passant gairebé 4 minuts de dos quarts. El Mago Pop ha anunciat una gran gira internacional per fer espectacles de màgia en grans estadis. Començarà a Madrid, al Santiago Bernabéu, i acabarà a Barcelona. A més, també ha avançat que Maricel es tornarà a representar la capital catalana després d'haver-ne adquirit els drets a Degoll de Gom. Ha estat un matí, doncs, ple d'anuncis importants per part del Mago Pop d'Antonio Díaz. Barcelona, Montse Camps.
El més pur estil Hollywood, el Mago Pop envoltat de celebritats i amb la presència del president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres personalitats, ha anunciat diverses coses, com ara que Maricel tornarà a Barcelona en un futur pròxim, que es crearan els Broadway European Awards, que premiarà els millors espectacles europeus, també que col·laborarà amb el gran compositor anglès Andrew Lloyd Webber en un projecte de màgia que no ha avançat, que el seu espectacle Nada és impossible es quedarà i es farà a Barcelona 3 mesos l'any i el més important per ell, que farà una gira mundial de màgia pels estadis que arrencarà el 2027 al Bernabéu i acabarà a l'Spotify Camp Nou. Serà, diu, el millor espectacle i el més car de la seva vida en col·laboració amb Doctor Music i ha dit, mitja en broma, que tant de bo acabi el 2035.
Quan acabi la gira mundial probablement em retiraré. Acabar el Camp Nou significarà moltíssim i començar el Bernabéu significa també una barbaritat. Estic molt, molt feliç.
Sobre Maricel n'ha dit això.
Ostres, Maricel té nivell per mi, Broadway té nivell West End i s'ha de veure a tot el món, des de Barcelona a tot el món. I per suposat, penso que queda moltíssima gent a casa nostra que no l'ha vist i que l'ha de veure com és, sense tocar-la.
Una gran presentació amb aparició sorpresa inclosa en premsa internacional i amb grans estrelles com Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino o Leonard Watling, que són els que han anat fent tots aquests anuncis.
Per cert, la tercera edició del Cap Butaca Buida serà el dia 21 de març. La Gran Diada del Teatre serà més gran que mai i arribarà a l'altra banda de l'Atlàntic, Montse Mas.
222 teatres ja s'han adherit a la festa, que ara s'estén al País Valencià, les Illes Balears, Andorra i Buenos Aires, concretament el Casal Català de la capital argentina. Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, s'explica així el creixement de la iniciativa any rere any.
Jo crec que les bones iniciatives generen adhesions. Ara aquest dia som conscients que tots els que estem asseguts en una butaca estem compartint un repte comú, que és celebrar aquesta diada en forma de rècord.
Més de 71.000 persones van omplir els teatres en l'última edició.
I potser avui teniu un dia trist, si us agradava això.
Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado.
I és dia de dol en el món de la cultura per la mort de Robe Iniesta, el líder d'Extremo Duro i referent del rock espanyol, Montse.
El mateix ministre de Cultura, Ernesto Urtasun, n'ha lamentat així la seva mort, tot recordant la medalla d'or al mèrit en les belles arts que el govern espanyol li va concedir fa un any.
Muy, muy entristecidos. Robe Iniesta ha marcado un tiempo en la cultura española, es una auténtica leyenda de nuestro rock, una persona además que creo que ha marcado la juventud de varias generaciones de españoles.
El cantant i compositor extremeny tenia 63 anys i havia deixat els escenaris per problemes de salut.
Més coses. Caritat del Río, la mare de Ramon Mercader, l'assassí de Trotsky, es converteix ara en protagonista de còmic. L'il·lustrador Pep Brocal ha presentat Caritat del Río, veritats, mitges veritats i mentides, la seva versió de la vida d'un personatge conegut com la passionària catalana i que ell qualifica de personatge extraordinari. Valerio Vareda.
Editat per Garbuix Books, Brocal ens deixa clar que no considera la caritat instigadora del crim.
Puc dir que no crec que ella li digués al Ramon: assassina a Trotsky, atenta contra la seva vida i mata'l. No ho crec. Però, al mateix temps, tampoc no crec que un cop presa la decisió li digués: Ramon, no ho facis.
Sí que calia, però, que Ramon Mercader fes alguna cosa potent si volia arribar al nivell de la seva mare.
La mare era un personatge tan potent que el fill, al seu costat, doncs es veia disminuït i volia fer alguna cosa que estigués a l'alçada de les proeses i de la personalitat de la seva mare, no? Aquesta és la meva visió.
Brocal ens presenta una dona polièdrica i polifacètica, que és també el retrat d'una època convulsa del segle XX, amb la guerra civil, l'exili i el comunisme com a taló de fons. Decebuda de la ideologia comunista al final de la seva vida, però no de Stalin, va acabar els seus dies a París, demanant només una cosa: sobreviure a Franco. Va morir 24 dies abans que el dictador espanyol.
I una cosa més abans dels esports, perquè l'any 2025 ha estat un any de rècord per Catalunya Ràdio. Tanquem l'any amb 680.000 oients d'audiència mitjana, una xifra que supera la de l'any 2017, que va ser un any d'alt consum radiofònic marcat per l'actualitat política al voltant de l'1 d'octubre. És el millor any a la història de Catalunya Ràdio amb aquests 680.000 oients. Concretament, l'última onada de l'EGM de l'any, que s'ha fet públic avui, ha fixat l'audiència de la tardor de Catalunya Ràdio una mica per sobre de la de fa un any i una mica per sota d'aquesta mitjana anual del 2025. Per sobre, RAC1, que continua sent l'emissora líder a Catalunya amb més d'un milió d'oients. El matí de Catalunya Ràdio és el segon programa més escoltat del país, només superat pel món a RAC1. En canvi, els caps de setmana s'alternen el lideratge, el suplement, els dissabtes, i el via lliure, els diumenges. També tenen bones xifres la tarda de Catalunya Ràdio, el Tot Costa, La Solució o La Nit dels Ignorants. ICAT també fa una xifra d'audiència rècord, 60.000 oients, i Catalunya Música supera els 30.000. Finalment, pel que fa als informatius, el Catalunya Nit s'acosta als 80.000 oients, l'emissora de 24 hores de notícies 3CAT Info arriba als 100.000 i aquest informatiu, el Catalunya Migdia, el supera, 104.000 oients. Per tant, moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
Catalunya Migdia.
Des de nit fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb els partits de la Lliga de Campions masculina i femenina.
Aquesta tarda a Barça-Benfica amb la TDG i a l'antena digital de Catalunya Ràdio seguirem al Madrid-Manchester City. De futbol a Catalunya Ràdio, com dèiem, a les 9, Madrid City, Guardiola contra Xavi Alonso, partit que seguireu amb un Tot Costa especial a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i a 6:45 la TDG amb el Barça Benfica. Les blaugranes no han perdut cap partit en aquesta primera fase de la Champions. Avui, però, l'equip arriba amb moltes baixes i entre elles la d'una jugadora que tenia moltes ganes precisament de jugar al partit d'avui, Ruth Vilà.
Doncs sí, Quica Nazaré, que tenia marcat el partit d'avui al calendari, li feia especial il·lusió poder jugar contra el Benfica, que és l'equip que l'ha vist créixer, però la migcampista és una de les 5 baixes importants que el Barça té avui contra el líder de la Lliga portuguesa. Amb una plantilla curta i ara castigada per les lesions, Pere Romeu fa equilibris donant minuts a jugadores joves com Aixa, Carla Julià o Serra Jordi, que pocs esperaven tenir cap protagonisme al primer equip aquesta temporada, i també controlant els minuts per no carregar en excés les més veteranes com Alexia o Paredes, que podrien descansar avui després que Mapi, Alexandri o Clàudia Pina, a qui ara sentirem, fossin suplents en l'últim partit de Lliga contra el Tenerife.
Tenim baixes importants, en aquests últims dies hem tingut encara més, però bueno, al final som un equip, ens juntarem més que mai en aquest tram que toca ara per intentar treure els partits. Nosaltres seguim treballant dia a dia, així que esperem que l'equip rendeixi i doni el nivell que pugui per seguir guanyant partits.
El Benfica, per la seva banda, té complicat per avançar en aquesta Champions, tot i ser líders de la Lliga portuguesa, només ha sumat un punt a Europa. El Barça, en canvi, encapçala la classificació de la Champions, ha empatat a punts amb l'Olímpic de Lió, que avui visita el Manchester United. El Madrid, que ahir va guanyar el Wolfsburg per 2-0, tot i jugar mitja part amb 10, pressiona i ja ha sumat també 10 punts, els mateixos que té el Barça, això sí, el Barça amb un partit menys. I també té 10 punts la Juventus. Els quatre primers s'estalvien als vuitens i passen directes a quarts. El Barça busca contra el Benfica consolidar aquest primer lloc i ho explicarem, com deies, a la TDG, avui per l'antena de Catalunya Ràdio, al partit a 6:45.
Juga la pelota, Rashford fa la centrada, la rematada, Koundé, gol, 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 per esmenar tots els errors, per fer-se perdonar, per oblidar tot allò que ha fet malament, en forma de pilotes perdudes, d'accions incomprensibles, el millor i el pitjor de Koundé en un sol partit.
Jules Koundé va ser el protagonista de la victòria amb remuntada del Barça davant l'Eintracht de Frankfurt, Barça 2, Eintracht 1. L'equip no va jugar del tot bé i, a més, va ser una nit on alguns aficionats del Barça van patir el mal comportament de l'afició alemanya. Però anem a pams, Ramon Salmurri, comencem per la part esportiva, el que dèiem, victòria que va costar segurament més del que s'esperava.
Sí, sí, victòria del Barça, que el situa 14 a la classificació, 10 punts, a 2 encara del top 8, no es podia fallar, el Barça no va...
Un moment, intentem millorar la connexió amb el Ramon Salmurri per parlar d'aquest partit, d'aquesta victòria del Barça a la Champions. De seguida recuperem el Salmurri amb una millor qualitat de so, però dèiem a l'inici que avui hi ha un altre partit també destacat de la jornada de Champions que podreu seguir a Catalunya Ràdio. Porque al Madrid, avui Xavi Alonso se la juga contra el City de Pep Guardiola.
Quemé con la suya. Y como no me era colonia, le irá bien, ya verás.
Guardiola ha tornat a demostrar que domina la sala de premsa a Madrid. El desempador ha donat aquest consell a l'entrenador del Madrid, que està més qüestionat que mai, Marcos García.
A les 9, el partit del dia a la Champions masculina, com dius, aquest Real Madrid-Manchester City, amb aquesta superdeclaració de Pep Guardiola. És una nit que pot fer vessar el got de la paciència de Florentino Pérez, pel que ens diuen, amb el seu entrenador, ja de forma definitiva. Sentim Guardiola empàtic amb Xavi Alonso i el tècnic basc assegura que a hores d'ara creu que manté la sintonia amb la directiva del Madrid.
Haces hipòtesis de què passaria, se passaria. Nos passa a todos, que si no ganas en partidos grandes hay pues más dificultad, pero entiendo que Xavi perfectamente domina la situación, sabe de qué va todo este invento.
La comunicación es constante, es desde la confianza, desde la unidad, desde el cariño. Todos estamos juntos en esto y sí que es constante.
A hores d'ara, en aquesta lligueta, el Madrid és 6è, el City és 12è. Els blancs tenen les baixes de Militao, Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold i també de Mendy, i tenen dues situacions de dubte. Són Hausen i Camavinga. Dubte tots dos. A l'equip City-Sen només es baixa per lesió Kovacic. Aquest Madrid-City el podreu seguir avui a l'antena digital de Catalunya Ràdio en un tot costa especial.
De la resta de la jornada, aquest és el partit més destacat, aquest Madrid-City, però Marta García, en què ens fixem també?
Doncs en el Villarreal-Copenhagen, amb els groguets obligats a guanyar per seguir vius en la màxima competició europea. L'equip que entrena Marcelino només ha sumat un punt fins ara i és penúltim d'esta fase de Lliga de 36 equips, però encara manté opcions matemàtiques. Això sí, arriba al partit amb algunes baixes de jugadors determinants, com Juan Foyth, baixa per sanció amb 3 partits després de l'expulsió contra el Borussia Dortmund, o també la baixa de Gerard Moreno, que té problemes musculars.
Més tard, a les 9, juga l'Atlètic Club PSG.
Els bascos reben el vigent campió també amb la necessitat de sumar punts per mantindre l'objectiu inicial d'acabar entre els 32 primers i seguir en competició. Els francesos arriben quarts de la classificació amb 12 punts a 3 del líder, l'Arsenal. És de Luis Enrique. Només han cedit un partit que van perdre contra el Bayern de Múnich, que ara precisament és segon amb els mateixos punts que el líder.
I de la jornada d'ahir, ara de seguida parlem del Barça-Eintracht, ja hem recuperat el Salmurri, però a més ahir també destaquem un altre partit.
Doncs el Liverpool, que no va notar l'absència de la seva estrella Mo Salah, castigat per les declaracions després del partit de Lliga, i va guanyar 0-1 l'Inter de Milà, i l'Atlètic de Madrid, que va guanyar a domicili el PSV Eindhoven per 2-3, uns i altres els Reds. I els matalassers ja són equips que se situen ara mateix en el top 8 de la classificació.
Doncs tornem amb el Ramon Salmurri, que ha remuntat la qualitat del so. Esperem com el Barça va remuntar ahir, dèiem, aquesta victòria amb l'Eintracht de Frankfurt per 2-1 i amb un Koundé protagonista.
Sí, clarament, Laia, perquè a més el Barça vivia ahir un partit especialment important, sobretot també a nivell de classificació. Pensa que després d'aquesta victòria el conjunt blaugrana és 14 amb 10 punts, a 2 encara del top 8, per tant no es podia fallar, i a més el partit no va començar bé, perquè l'Eintracht es va avançar per davant el marcador amb gol de Nauf, i és l'11è partit aquesta temporada on el Barça es veu per darrere el marcador i per tant obligat a remuntar. El partit no anava bé i al descans van canviar les coses, van passar sobretot dues coses. La primera, l'aparició de Marcus Rashford per donar desequilibri i nodria Koundé el primer gol. I la segona, el lateral francès del Barça, irregular, intermitent, però autor ahir de 2 gols i sent l'MVP del partit.
Bueno, al final, con la rosca, intento meterla en la zona, sí, soy sincero, y al final con la rosca, al final
se ve
dentro. Por eso me quedo un poco sorprendido, pero bueno, al final a veces hay que tener suerte para marcar goles.
Doncs Koundé, tal com és, reconeixent que el segon gol doncs segurament tampoc és exactament el que volia fer en aquella acció, que acaba amb la remuntada del Barça. I Hansi Flick, especialment satisfet, segurament no pel joc que va exhibir el seu equip, va ser un Barça de la cara B d'aquesta temporada, però almenys l'equip va exhibir resistència, capacitat de sacrifici i sobretot va aconseguir els 3 punts.
Realment agraeixo molt. M'ha agradat molt el que he vist avui perquè no ha sigut fàcil. L'Eintracht, que ha jugat molt bé en defensa, no ens han deixat cap espai. I no ha sigut fàcil crear ocasions. I crec que n'hem tingut. Però bé, hem defensat molt bé.
I els últims dies hem anat explicant totes les mesures que havia pres el Barça per evitar una invasió d'aficionats alemanys al Camp Nou. Aquest objectiu es va assolir, però els alemanys que van ser a la zona d'afició rival a l'estadi van molestar també molts culers que hi havia a la segona graderia.
Fins al punt que no només van exhibir bengales, sinó que, a més, algunes d'aquestes bengales les van llançar contra l'afició del Barça, que estava situada just a sota de la presència dels aficionats visitants, especialment incòmodes als aficionats del Barça. També és cert que hi va haver aficionats de l'Eintracht de Frankfurt distribuïts enmig del públic del Camp Nou, la qual cosa va provocar certes tensions, però el Barça va aconseguir aturar el que volia ser una segona invasió de l'Eintracht de Frankfurt al Camp Nou. Al final, el club en fa un balanç amb 491 socis fraudulents i 11 abonaments situats a la revenda, i que, per tant, és de suposar que passaran pel comitè disciplinari del club blaugrana.
I aquest dimecres toca Espanyol Reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio, que cada 15 dies prepara el Sergi Andreu. Sergi, avui amb què ens sorprès?
Doncs mira, ha passat per l'Espanyol Reservat Carlos Kameni, l'exporter de l'Espanyol, ho va ser entre el 2004 i el 2011, viu a Màlaga, s'està traient el carret d'entrenador amb un objectiu entre cella i cella, vol ser l'entrenador de porters de l'Espanyol. L'exporter Perico passa pel Reservat per parlar del moment que viu també l'equip de Manolo González, de la seva trajectòria personal com a jugador y del seu futur. Aquí en teniu un tastet.
Si te digo que no lo tengo en la cabeza, será una mentira. Nunca quise irme del club, ¿no? Y siempre pensé volver, ¿no? ¿Por qué no volver a estar en la fila del Español como entrenador de los porteros del primer equipo y en el futuro ver, ¿no?, lo que se da. Y yo siempre he dicho, el Español es el club de mi vida.
En aquest capítol també explicarem com serà la nova estructura de la direcció esportiva del club a partir del mes de gener. Apunteu-vos aquest nom, Alexander Rosen, exdirector esportiu del Hoffenheim alemany, assessor de Velocity Sports i home de confiança d'Alan Pace. A partir del gener el tindrem a l'Espanyol i ja veurem amb quin rol.
9 minuts i les 3, farem una pausa i després... Recordarem que avui fa 25 anys d'aquest moment que ara sentim, que és la primera Copa Davis que va guanyar l'equip espanyol.
Catalunya migdia.
I allà vaig a fer... 12a temporada del Petit Príncep. El musical d'èxit d'Àngel Llàcer, Manu Guix i la Perla 29. La guineu, la rosa, el vanitós, l'aviador i tots els personatges t'esperen per riure junts mirant les estrelles. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades al petitprincepmusical.cat.
Vols viure un Nadal rodó? Vine a Sabadell, la ciutat del Nadal. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament ple de personatges màgics. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, arbres, carrers decorats i un pessebre gegant de 360 graus. I tot gratis. Viu el Nadal a Sabadell, Ajuntament de Sabadell.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
El tirà ha caigut, però l'ombra de la guerra és més gran que mai. Vin i Ellen lluiten per reconstruir un món en ruïnes mentre una llegenda antiga promet un poder capaç de canviar-ho tot. El Cosmere de Brandon Sanderson en català continua creixent i ara torna a les llibreries amb l'edició limitada del Pou de l'Ascensió, segon volum de la saga Mistborn.
El Corte Inglés presenta
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Saps qui va ser el dibuixant Mario Armengol? Descobreixo l'exposició Tinta contra Hitler al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
L'únic il·lustrador de l'Estat que va treballar en premsa a la Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial.
No et perdis l'exposició Tinta contra Hitler i a la mateixa sala Espurnes de la Guerra 1914-1918 amb dibuixos satírics d'Alfons del Manac.
Fins a l'11 de gener al Manac.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I l'agenda esportiva del dia passa per diverses competicions europees. En bàsquet, concretament, hi ha jornada de l'Eurolliga femenina, també de l'Eurocup masculina. Comencem per l'Uni Girona, que rep avui el Família Schio italià, Xavi Soler.
Sí, un equip fet per estar a la final a les 6 i, de fet, en aquesta segona fase, un dels rivals més directes que tindrà l'Uni Girona. A més, l'Uni hi arriba amb una victòria de marge respecte a les italianes, gràcies a la bona feina de la primera fase, i guanyar avui a Fontejau suposaria un marge de 2 partits molt important de cara a les seves aspiracions per estar entre els 6 millors equips d'Europa. Però Roberto Íñiguez ja avisa que s'han d'assegurar els partits a casa perquè fora, en aquesta segona fase, serà molt difícil.
Muy importante. Creo que el último partido con IDK, el pasado domingo, el público estuvo muy bien. Bueno, esperamos que vengan, que nos ayuden, porque creo que además en esta segunda fase son partidos de máximo nivel, ¿no? Estamos hablando de Schio, que es un equipo hecho para competir una Final Four, ¿no? Con muy buenas jugadoras. Entonces, bueno, tenemos que saber también contra quién jugamos y darle la importancia, ¿no?, de cada partido en casa. Aparte que son muy importantes para nosotros en esta segunda fase los partidos en casa.
Un bàsquet Girona-Esquio que començarà 7:45.
I a l'Eurocup, el Baxi Manresa rep el CD Vita Olímpia. Ernest Macià.
Doncs sí, el Manresa ha de guanyar per no despenjar-se de la zona de playoff. Ara mateix hi és, però pels pèls. Una derrota el tornaria a fer caure i avui aquí amb qui s'enfronten a casa, al pavelló del Nou Congost, és contra el líder, que és el CD Vita Eslové, un dels grans equips d'aquesta competició, el líder d'aquest mateix grup B. Escoltem en Nacho Juan, el tècnic assistent del Baxi Manresa, després del bon partit, però la derrota a Badalona.
Bueno, el equipo precisamente llega con mucha determinación, creyendo en lo que hace. Yo creo que el partido en La Peña marcó, en Badalona, perdón, marcó un poquito la línea de lo que queremos como equipo, sobre todo creciendo desde atrás, jugando con mucho ritmo, y es algo que vamos a intentar repetir contra CD Vita.
I atenció, perquè a l'Eurolliga el Partizan de Belgrat hauria preguntat per Joan Peñarroy, el tècnic del Barça, fins fa 3 setmanes. Hi ha converses i alguna possibilitat que Peñarroy viatgi a Belgrat per entrenar una temporada més o uns mesos més a l'Eurolliga.
I competició europea, hoquei patins, arriba la tercera jornada de la Champions amb un partit que enfronta 2 equips catalans.
A les 9 de vespre, Igualada Barça, el quart classificat contra el tercer del grup. Sentim seguits Marc González, jugador ofensiu de l'Igualada, i Ricard Ares, tècnic blaugrana.
Sí, jo crec que serà un partidàs, juguem a casa, hi haurà gent, tenim ganes també de sumar els 3 punts contra el Barça, i a part que és superimportant, crec que serà un partidàs per veure, animo que tothom vingui, perquè jo crec que estarà molt xul.
Va de competir bé el dia del partit. Tenim clar, evidentment, les experiències viscudes amb ells, amb què han patit ells.
Demà, torn per al Reus, jugarà a la pista del Tricino italià.
També hi ha duel català als 8ens de final de la Copa de Futbol Sala, una eliminatòria que es disputa partit únic de Bitubac.
Es tracta de l'Indústria Santa Coloma-Barça, que curiosament arriba tot just 4 dies abans del derbi de Lliga de diumenge al Palau Blaugrana. L'equip colomenc està firmant una temporada irregular, però un derbi sempre és un partit diferent i el factor pista en favor de l'Indústria es pot influir, i molt, tal com manté el capità de l'Indústria, Sebas Corso.
Estamos listos para una nueva batalla contra el Barça. Sabemos que va a ser un partido muy difícil contra uno de los mejores equipos del mundo, pero nada, el equipo llega muy bien y muy ilusionado.
El Barça es va endur l'únic precedent d'aquesta temporada, un 5-2 a la final de la Copa Catalunya. Però el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, s'espera un enfrontament més igualat del que diuen les dades.
La eliminatoria está al 50%. Es un partido especial para los dos equipos. Primero, Indústrias, porque ganarle al Barça siempre le da un plus. Y para nosotros es especial porque queremos pasar a cuartos.
L'Indústrias Barça començarà a les 7 al Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet.
avui el Museu Olímpic de Barcelona ha acollit un reconeixement ben especial. Fa 25 anys que l'equip espanyol va guanyar la primera Copa Davis, Mariona Serra.
Doncs sí, Laia, Barcelona ha acollit l'acte commemoratiu de la primera Copa Davis aconseguida per la selecció espanyola, una fita que obria la porta a la desitjada enciamera. L'equip estava integrat per Àlex Corretja, Albert Costa, Joan Balcells i Juan Carlos Ferrero, que avui no ha pogut assistir a la celebració. La seva figura, però, ha estat present en tots els discursos, ja que el seu revers paral·lel va donar el punt definitiu i la victòria a Espanya. Qui no s'ha volgut perdre l'esdeveniment ha estat Albert Costa, responsable d'obrir torn en l'eliminatòria final, i ha recordat així el moment.
Doncs estava com un flam, la veritat. O sigui, era... Jo quan estàvem fent el sorteig estava desitjant sortir el segon. No volia sortir el primer perquè jugar el primer, la veritat és que feia molt de respecte. Era un moment molt important, vulguis o no. Ara ho veig en perspectiva i en aquell moment tenia 25 anys, que ara ho penso i veig que era un nen, i la responsabilitat que teníem en aquell moment era enorme, no?
Els protagonistes majoritàriament catalans han destacat també la il·lusió que els feia aixecar la Copa a la capital catalana. Des del títol del 2000, la selecció espanyola ha tornat a triomfar diverses vegades, amb els títols del 2004, el 2008, el 2009, el 2011 i, per últim, el 2019.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Recordem avui cites esportives a Catalunya Ràdio. No hi ha tot costa a les 7. Hi ha la TDG amb el Barça-Benfica, partit de Champions, a partir de 7:15. I a l'antena digital de Catalunya Ràdio podreu seguir el Madrid-Manchester City, partit de la Champions masculina, a partir de 9:15, amb una transmissió especial del Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.